Molt bon dia. Anem a començar l'acte inaugural de la jornada Estratègies de Patrimonialització Literària, els espais dels escriptors i la gestió de les xarxes. Sigueu benvinguts i benvingudes a la Universitat de Girona. En primer lloc té la paraula la professora Maria Àngela Vilallonga, directora de la càtedra Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari.
Moltes gràcies i molt benvinguts també al vicerrector de la Universitat de Girona i a tots els ponents i participants en aquesta primera jornada, aquest primer fòrum del patrimoni literari, organitzat per la càtedra de la Universitat de Girona i també de la Diputació de Girona. És el primer fòrum, hem posat primer fòrum del patrimoni literari amb la intenció que tingui continuïtat, que no ens quedem amb un sol fòrum, sinó que puguem continuar fent, encara no sabem en quina periodicitat, un segon, un tercer, un quart, i esperem que molts fòrums de patrimoni literari. Aquesta jornada, com heu vist, és internacional, perquè hi ha participants de França, d'Itàlia, d'Espanya i de Catalunya, i hem decidit que cadascú parli en la seva llengua. Totes quatre són llengües romàniques i, en conseqüència, ens hem de poder entendre en una llengua llatina. És a dir, que sentirem parlar italià, italià del nord i italià del sud, sentirem parlar castellà, sentirem parlar francès i sentirem parlar català. I anirem tots a poc perquè tots ens puguem entendre. I entre la Francesca Romana Uccella i jo mateixa i algú altre que hi ha a la sala, segur que podem fer d'intèrprets i tots ens podem entendre. L'altra cosa que he de dir així a l'inici i perquè no se m'oblidi és que aquest acte s'enregistra. I, per tant, m'han demanat que ho digués perquè tots els assistents de l'acte han de saber que això s'enregistra i que en podem fer difusió a la xarxa nosaltres. Si algú té algun inconvenient, ens ho hauria de dir després. Bé, aquest primer fòrum que organitza la càtedra que es diu Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari, també és organitzat pel grup de recerca de patrimoni literari de la Universitat de Girona, un grup que fa ben poc que s'ha creat i que ja té un projecte de recerca del Ministeri i que col·labora estretament amb la càtedra. I també penso que és interessant de dir que en aquest primer fòrum hem convidat un altre centre de la Universitat de Girona, o que té la seva seu a la Universitat de Girona, encara que sigui un centre de la Generalitat, que és l'Institut de Recerca de Patrimoni Cultural. Precisament a la tarda, la persona que moderarà és un investigador de l'Institut. I penso que és bo que tant la Càtedra Maria Àngels Anglada, que estudia i que difon el patrimoni literari, com l'Institut de Recerca, estiguin junts, no és la primera vegada que ho estem, i que puguem unir les nostres forces per tirar endavant projectes d'aquest tipus. Bé, la càtedra va néixer l'any 2004 i ja té una trajectòria, uns anys. Esperem que també puguem continuar mirant el futur amb feina feta i amb la feina per fer. I la càtedra es diu Càtedra Maria Àngels Anglada perquè ens van voler acollir sota el nom de l'escriptora figuerenca o vigatana adoptada figuerenca, que era, a més d'escriptora, professora de llatí i de grec. I aquesta càtedra té una certa tirada cap a les llengües clàssiques o cap a la difusió també de les llengües clàssiques. Després vam afegir, tot i que la càtedra havia nascut només amb el nom de Maria Àngels Anglada, vam afegir el Càtedra Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari perquè des de la càtedra hem fet aquest treball de reflexió sobre el paisatge i la literatura. Tot això ve d'un projecte de la Diputació de Girona que va ser l'Atlas Literari de les Terres de Girona, que va ser publicat l'any 2003 i que vam codirigir Narcís Jordi Aragó i jo mateixa, i que des de la càtedra vam pensar que seria bo que no existís només en paper, sinó que també hi hagués un projecte de portal web dedicat a l'Atlas per fer més difusió d'aquesta presència dels escriptors en les Terres de Girona, que era el nostre àmbit de treball. Després d'haver fet aquest projecte, d'haver fet realitat aquest projecte d'aquest portal web, també la càtedra s'ha dedicat a fer itineraris literaris. Ens han estat encarregats des d'ajuntaments i des d'institucions i és així com hem passejat els escriptors per les terres que els havien vist néixer o que els havien acollit els darrers anys de la seva vida o que ells havien estimat, se'ls havien fet seus i havien volgut descriure'ls i fer-los protagonistes de les seves obres. Ja n'hem fet més d'una dotzena. En tenim 3 d'editats, editem unes petites autoguies i ara en tenim 3 més a punt de sortir, les tenim a la impremta. Aquesta és part de la tasca de la càtedra, n'hi ha més, però en fi, em sembla que ja n'he parlat prou de la càtedra. És un plaer i és un honor de rebre a totes les persones que avui són aquí per intervenir, per posar en conjunt tots plegats aquesta reflexió, altra vegada, sobre el territori i la literatura. A Itàlia en diuen associacions Cases de la Memòria. Hi ha una associació que es diu així. On diuen també paisatges culturals italians, que abans es deien parcs literaris. També hi ha un comitè que s'ocupa de les cases literàries, de les cases d'escriptors i de les cases dels músics a Itàlia, i també tenim la seva representant avui aquí. A França hi ha una federació de cases d'escriptors i de patrimonis literaris que agrupa 350 centres, és una federació enorme. A Itàlia, com ens explicarà després Maria Gregorio, hi ha una vuitantena de cases d'escriptors. Després també hem convidat a l'Associació de Cases Museo i Fundaciones de Escritores, el seu vicepresident, que té unes 50 cases museu i fundacions. I també a la presidenta d'Espais Escrits, que és Xarxa del Patrimoni Literari Català, que també té una cinquantena d'associats. Veuen que hi ha diferents noms, cases de la memòria, paisatges culturals, parcs literaris, espais escrits. Tots són diferents maneres d'anomenar aquells llocs viscuts i descrits pels escriptors que han estat patrimonialitzats, que han esdevingut museus o llocs literaris visitables i que s'han unit en xarxes. L'objectiu d'aquestes xarxes i d'aquestes cases que formen part de les xarxes és conservar els llocs, però també les obres, és a dir, el patrimoni literari, sigui quin sigui, material o immaterial, paisatge, casa o manuscrit. Preservar el patrimoni literari i també estudiar-lo i a més difondre'l, que és el que volem avui fer aquí, en aquest fòrum, amb l'objectiu de posar en comú el camí fet fins avui, però sobretot amb la mirada posada en el futur. Com que parlarem d'escriptors, d'uns quants escriptors que admirem i que tots els que som aquí ens esforcem perquè siguin coneguts, he fet com una mena de nexus scriptorum, imitant allò dels nexus rerum dels antics, entre els escriptors que són avui representats aquí, representats per tots aquells que des de les cases o les càtedres o els centres maldem per donar-los a conèixer. Per tant, això és com una mena de divertimento que he fet per inaugurar aquest fòrum. El fòrum és organitzat per la Càtedra Maria Àngels Anglada. L'escriptora que ens dona nom escrivia això de Josep Pla l'any 1979. Escriu Josep Pla, diu Anglada. Posseir el mínim, terra, casa petita, una mica de llenya, pa i vi per anar tirant just. El poeta llatí Horaci escrivia: era aquest el meu desig, una llenca de camp on hi hagués un hort i prop del mas una font d'aigua contínua. I a més d'això, una mica de bosc. Josep Pla, ens diu Joan Fuster, fixa la seva atenció en Horaci, que era un propietari escriptor i veu la imatge d'un col·lega envejable. Josep Pla és representat aquí avui per la presidenta d'Espais Escrits, que és directora al mateix temps de la Fundació Josep Pla, i també per un investigador de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, que ja he anomenat abans. I Josep Pla escrivia això de François Mauriac l'any 1967. Parlant de la passió per la terra que senten els pagesos francesos, François Mauriac ha escrit ratlles que no són pas exagerades en el seu llibre La Provence. A França, la terra posseeix el pagès amb molta més intensitat que ell la terra. Li dona la vida i la terra se'l menja de viu en viu. Han de ser fortes aquestes àncores per a tenir lligada a la terra la part d'humanitat que manté l'altra. Fins aquí François Mauriac, i afegeix Pla. A casa nostra passa el mateix. La passió per la terra és considerable. Catalunya avui és un jardí. Si el nostre país tingués el clima temperat, mitjà i equilibrat, seria el mateix jardí ubèrrim de França. François Mauriac és representat avui aquí pel president de la Federació Nacional de Cases d'Escriptors i de Patrimonis Literaris, que és també director del Centre François Mauriac de Malagar, i també per la presidenta de la Societat Internacional d'Estudis de François Mauriac. François Mauriac va ser traduït al català per Joan Sales, l'editor de Mercè Rodoreda. De Mercè Rodoreda, la càtedra ha fet l'itinerari literari Rodoreda-Romanyà l'any 2008, centenari del seu naixement. Per la mutua admiració que sentíem per Mercè Rodoreda, vaig conèixer Francesca Romana Uxela, que treballa amb mi a la càtedra des dels seus inicis, a qui vull agrair la seva feina imprescindible. Ella em va fer veure la similitud entre Romanyà Rodoreda i Liano Levi. Tots dos es van fer seus uns indrets situats a una certa alçada, amb uns encants naturals i paisatgístics que ens fascinaven. Avui, Carlo Levi és representat per l'alcalde de Liano i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Liano, gestors del Parco Literario Carlo Levi. M'hauria agradat poder fer un nexe entre Carlo Levi i Juan Ramón Jiménez, però no me n'he sortit. Així és que només se m'ha acudit que són els extrems més llunyans dels paisatges literaris dels espais escrits d'aquest primer fòrum, Andalusia i la Basilicata, els suds, perquè Juan Ramón Jiménez és representat avui aquí pel vicepresident de la Federació de Casas Museo i Fundaciones de Escritores Españoles, que és també el director gerent de la Fundació Juan Ramón Jiménez Casa Museo de Moguer. I Juan Ramón Jiménez em porta a ser nòvia a Camproví, la seva esposa, nascuda a Malgrat de Mar. Però, amics, tenim un altre nexe important entre Juan Ramón Jiménez i un altre dels escriptors en presència avui. Ja ho deuen haver endevinat. Tenim dos premis Nobel. Juan Ramón Jiménez el va tenir l'any 1956 i François Mauriac l'any 1952. I ja no continuo amb els nexes, perquè ara ja serien massa íntims i més val deixar alguns secrets sense explicar com feia la secretiva Mercè Rodoreda. És un honor i un plaer inaugurar aquesta reunió d'avui, aquest fòrum internacional, el primer del patrimoni literari. I maldarem per la seva continuïtat amb l'ajut de tots vosaltres. Moltes gràcies per ser aquí.
Directora de la Càtedra Maria Àngels Anglada, professores, professors, estudiants, senyores i senyors, amigues i amics, en nom de la rectora de la Universitat de Girona, em plau moltíssim participar en aquest acte inaugural d'aquest fòrum literari, per múltiples raons. En primer lloc, destacaria la importància del tema que es tractarà al llarg d'aquest fòrum literari, la vinculació territori i paisatge, tal com destacava la professora Vilallonga, doncs és un vincle molt important i notable. El paisatge ha tingut aquesta doble condició de font d'inspiració literària i alhora, des de la literatura, s'ha creat, s'ha construït, s'ha inventat, s'ha interpretat el paisatge. La nostra mirada sobre el paisatge està molt condicionada per la mirada prèvia que n'han fet escriptors i literats, així com pintors i fotògrafs, o arquitectes i enginyers. Estic pensant en el llibre d'Alain Roger, aquest professor universitari d'estètica, aquest esplèndid breu tractat del paisatge, història de la invenció del paisatge i denúncia dels malentesos actuals sobre la natura. En aquest llibre, el professor Roger, d'alguna manera, ens avisa de com el concepte i la valoració d'un paisatge no és mai natural, diu, sinó cultural. Sense la directa intervenció humana, que ha construït jardins i finestres per enquadrar la mirada sobre un espai, i sense la interpretació dels escriptors, els pintors, els fotògrafs, no hi hauria paisatges, sinó només país. Per tant, aquest és un concepte molt transcendent per la literatura, per la història i per entendre també la contemporaneïtat d'Europa. La noció aquesta del paisatge és una noció relativament propera en el temps, en el terme relatiu que això suposa en història, no? Ens hauríem de situar en el segle XVIII, i de com es van inventant determinats paisatges, no? La invenció de la muntanya, la invenció de la platja, que dona títol al llibre de Corbin, no? De com la muntanya, per exemple, passa de ser un espai vist i contemplat com a negatiu i horrorós a ser sublim i bell, no? I en aquest sentit també hem de recórrer, en aquest cas, als filòsofs, no? A Kant, amb aquell tractat Observacions sobre el sentiment del bell i del sublim, un tractat del 1664, on podem llegir l'aspecte d'una serralada de muntanyes amb els cims nevats que s'eleven més amunt dels núvols, la descripció d'un huracà o la que Milton fa del regne de l'infern provoca en nosaltres una barreja de plaer i d'esglai, però la visió d'uns prats constel·lats de flors, de valls on serpentegen els rierols, on pasturen els ramats, la descripció de l'Alici o la pintura que Homer fa de la cintura de Venus també causen en nosaltres sensacions agradables i que no tenen res que no sigui joiós ni amable. Per ser capaç de rebre en tota la seva força la primera impressió, cal posseir el sentiment de sublim i per tastar bé la segona, el sentiment de la bellesa. En qualsevol cas, la noció del paisatge, evidentment del paisatge i de la percepció d'aquest en el món contemporani, no seria igual sense la mirada prèvia, com he dit abans, dels escriptors i la petjada de la literatura. Per la Universitat de Girona, aquesta jornada, aquest fòrum literari, diguéssim, marca un punt d'inflexió, un punt d'inflexió en el sentit de que la professora Vilallonga, a través de la càtedra Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari, diguéssim, ja tenen una dilatada trajectòria al darrere sobre aquesta temàtica de la vincle entre paisatge i literatura i la creació de rutes i espais de memòria literaris, per dir-ho amb aquest concepte de Pierre Nora, de tradició francesa, doncs ja hi ha una llarga i dilatada trajectòria. I avui és una oportunitat de dialogar de manera serena i de manera reflexiva i en profunditat amb altres experiències, amb altres experiències provenents de l'àmbit hispànic o de l'àmbit europeu, sobretot de França i d'Itàlia. Per tant, em sembla que és per això que deia d'un punt d'inflexió, un punt, diguéssim, de continuar aquesta brillant trajectòria de la càtedra Maria Àngels Anglada en aquest tema i que ens ha posat la Universitat de Girona com una universitat, una de les universitats més pioneres en aquest àmbit. També vull esmentar altres càtedres. A la Universitat de Girona tenim un sistema de càtedres molt vinculades al territori. Una seria la Maria Àngels Anglada de Patrimoni Literari, que li dona suport la Diputació de Girona, però vull esmentar també d'una manera molt explícita la càtedra de Josep Pla, que li dona suport al grup 62 i la Fundació Josep Pla. Per tant, també un vincle estret de la càtedra de Josep Pla amb un dels espais de memòria literaris com és la Fundació Josep Pla de Palafrugell. No? I també voldria destacar doncs, el vincle també molt dilatat i que és anterior a l'Institut Català de Patrimoni Cultural, el vincle de la Universitat de Girona amb el tema de patrimoni. en un sentit molt ampli. La noció de patrimoni també és una mica com la noció del paisatge, i del paisatge literari, que és molt ampli, molt polièdric. Ja queda molt lluny aquella visió molt decimonònica de només entendre com a patrimoni uns determinats monuments, que en el segle XIX pràcticament eren les catedrals i els castells, si em permeten la caricatura. Ja queda molt lluny aquest temps, la noció de patrimoni s'ha fet més complexa, s'ha ampliat, s'ha diversificat, no és només patrimoni monumental, que també, però no és només patrimoni material, també hi ha un patrimoni immaterial, hi ha un patrimoni cultural en el sentit més ampli, i aquí la petjada literària doncs forma part d'aquest patrimoni. Per tant, per la Universitat de Girona també celebro que hagi sigut aquest fòrum literari una ocasió perquè les nostres càtedres vinculades al tema de la literatura i l'Institut Català de Patrimoni i professors amb dilatada trajectòria en el camp del patrimoni doncs convergeixin en la sala de graus de la Facultat de Lletres per reflexionar, perquè és evident que la importància del tema només es pot plantejar amb mirades molt transversals, amb mirades molt fent dialogar disciplines diverses. Per tant, felicitar a la directora de la Càtedra Maria Àngels Anglada per aquesta boníssima iniciativa, desitjar-vos, n'estic convençut, de que els debats seran intensos, fructífers i estimulants, i per tant, amb aquest esperit, diguem-ne, doncs declaro inaugurat aquest fòrum literari. Moltes gràcies.